A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, un minut per arribar a les 11 del matí, espai de consum, com sempre, amb la col·laboració de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i amb la Sandra Clark. Sandra, bon dia.
Bon dia.
I avui la Sandra ens ve molt acompanyada.
Molt ben acompanyada.
Perquè el passat mes de febrer l'OMIC de Sitges i l'Àrea de Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona van organitzar un total de 6 tallers adreçats a alumnes de cicles formatius de pastisseria, dietètica, cuina i restauració, en els que es van donar a conèixer la informació que s'ha d'oferir per part dels establiments que ofereixen aliments sense envasar, envasats als llocs de venda a petició del consumidor i els envasats per la seva venda immediata. Sandra, en què ha consistit això?
Bueno, aquests són uns recursos que ens dona la Diputació de Barcelona, en els quals consisteix en, bueno, venen tècnics de la Diputació i fan un taller en el que, bueno, explicaven el tema dels al·lèrgens, el tema de, també de... parlar, bueno, el tema dels al·lèrgens en els aliments en general. Aleshores, nosaltres vam veure que aquí teníem un centre que té cicles formatius que poden tenir connexió amb aquesta matèria. Els vam oferir, he de donar les gràcies a l'Institut Benaprés perquè es van animar a participar d'una manera molt ràpida, van col·laborar molt, i aleshores al mes de febrer, doncs això, vam organitzar 6 tallers, van venir tècnics de la Diputació de Barcelona i els vam explicar què havien de tenir en compte amb els productes, amb 14 grups d'aliments que són els al·lèrgens, a l'hora de treballar en l'àmbit que estaven estudiant.
Uh-huh. Tenim aquí a 3 alumnes d'aquests cicles que han rebut aquestes xerrades. Per una banda tenim a la Martina, que fa segon de dietètica. Bon dia, Martina.
Bon dia.
Tenim a l'Adrià, que fa primer de direcció de cuina. Bon dia, Adrià.
Bon dia.
I també tenim el Víctor, que fa primer de dietètica. Hola, Víctor.
Bon dia.
I tots tres van assistir en aquestes xerrades que els hi va impartir el tècnic de la Diputació, Rafael Luna. Bon dia, Rafael.
Bon dia.
D'entrada, què els hi veu explicar amb aquests alumnes?
Els hi vam explicar dues coses, la diferència que hi ha entre una al·lèrgia i una intolerància, uh-huh, i els 14 grups d'aliments de notificació obligada de, com a al·lèrgens.
D'acord. I ara, abans de que ens ho expliquis, a tots tres, teníeu coneixement previ d'això que us va, doncs, venir a explicar el Rafael?
Doncs bé, al grup de segona dietètica sí que havíem treballat molt el tema dels al·lèrgens, ja que és un tema que està a l'ordre del dia i que ha d'estar molt, molt important i havíem de ser tots coneixedors. Llavors, quan ens van venir a impartir la xerrada, realment sí que havíem après com hi ha treballat tots aquests coneixements.
D'acord. En el cas de cuina?
En el cas de cuina, els vam haver d'estudiar precisament per tema de normativa, sobretot al restaurant i al menjador. O sigui, nosaltres pel tema del menjador agafem unes sanganxines i les posem a la pissarra juntament amb el nom del plat. Posem, si aquest plat conté llet, la deixem de la llet, una gerra amb llet. O sigui, si té gluten, una rameta d'aquesta de blat, etc.
D'acord, és a dir que teniu identificats aquests 14 grups.
Sí, correcte.
I a les,
tot i que no els fan servir tots, però, perquè no, em sembla que de tots els que n'hi ha, només n'hi ha uns 6 o 7 entre tots els alumnes.
D'acord. I a primera dietètica, aquí, abans, sí, Víctor, has comentat que no us havia arribat això encara.
No, encara no. A primera dietètica encara estem formant-nos els coneixements bàsics, fisiopatologia, microbiologia, contaminació d'aliments, però encara no hem estudiat els al·lèrgens. A segona dietètica sí que s'estudiarà.
D'acord. Rafael, doncs això. Per una banda, explicàveu la diferència entre intolerància i al·lèrgia, i per una altra banda, els 14 grups d'aliments.
Sí. I com els tenien que gestionar, una mica així.
Anava a dir, abans de que ens els expliquis, quin grau de coneixement vas trobar en aquests alumnes diguem que a més estudien graus diferents, o sigui, estudien tenen plans d'estudis diferents per arribar, doncs, això. Com t'ho vas trobar?
Home, la veritat que els que havien vist la qüestió dels al·lèrgens es notava ja que tenien uns coneixements, ja sabia de què anava la pel·lícula, per la qual cosa era més fàcil. Uh-huh. Tot amb això, com que els hi vam posar una sèrie d'exemples i així, doncs també van estar molt a la guai, perquè una de les pràctiques que vam fer va ser llegir etiquetes, que és primordial. I es van donar compte de la quantitat de coses que poden sortir d'uns productes que en un principi pensem que no en tindran cap. I això sí que és interessant. Uh-huh. I els que no havien vist la part dels al·lèrgens, evidentment, doncs no sap si hi havien més ulls o orelles. Uh-huh. O sigui, la veritat sí que tenint en compte també que per la franja d'edat que estem parlant, doncs tenia una gran atenció, té molt de mèrit.
D'acord. A veure, i ara la primera de les preguntes clau: què és una intolerància i què és una al·lèrgia?
Doncs mira, quan nosaltres prenem un menjar normal, doncs no ens fa mal, però a certes persones els provoca una sèrie de reaccions. Si aquestes reaccions que els provoquen no afecten el sistema immunològic, estem parlant d'una intolerància. Per exemple, la intolerància a la lactosa, que és el sucre de la llet. D'acord. Això pot afectar a criatures petites o gent gran perquè no tenim la lactasa, que es fa el sucre de la llet. Però si...
I això provoca un mal de panxa, bàsicament. Bàsica. Perquè ens entenguem.
Seria un mal de panxa.
Això seria un mal de panxa.
Sí, sí. El problema el podem tenir, per exemple, amb una al·lèrgia. Perquè amb una al·lèrgia sí que es reactiva el sistema immunològic i aleshores doncs, el resultat pot ser la mort. Uh-huh. O sigui, el resultat pot ser la mort. Per exemple, la proteïna de la llet de vaca. Uh-huh. Això provoca unes reaccions a l'organisme que o intervens molt ràpid... Aquest és el problema de les al·lèrgies.
Per tant, les intoleràncies, podríem dir, són molestes i les al·lèrgies són perilloses.
Sí, molt.
Uh-huh. Podríem definir-ho d'aquesta manera.
Sí, simple picant, sí.
I has parlat de 14 grups d'aliments.
Sí, són 14 que són obligats. Perquè, per exemple, jo ara els diré els 14 i després us faré menció a mancances que no hi són. I aleshores ens quedem així que, mira, i després diem, sí que és veritat. Començarem. Uh-huh. El primer que coneixem molta gent són el gluten, els cereals que porten gluten. El segon grup serien tots els crustacis. El tercer, els peix. Quan parlo d'un producte també parlo dels seus derivats. Uh-huh. Això que quedi clar. Els ous, la soja, la llet, també els cacauets, els fruits secs, a l'api.
Ara, cacauets per una banda i fruits secs per una altra.
Sí.
Perquè el cacauet és un fixet.
No, però bueno, sí.
D'acord.
Sí. Sí, sempre hem relacionat els cacauets
com a fruits secs. Però no ho serien directament.
No ho serien directament.
D'acord. Queda explicat.
Sí. És com, per exemple, quan parlem de la soja, la gent ha de pensar més en unes faves.
D'acord, clar, perquè la llet de soja no és llet, és bé.
Bueno, els vaig fer una pregunta que els hi va agradar molt.
Ah.
Sí, perquè la llet de soja és blanca i la salsa de soja és negra. I la van respondre.
Fermentada, no? Era la fermentació.
El procés de fermentació fa canviar el color. Doncs ja està, ja tenim la resposta. Vinga, doncs això que dèiem, cacauets, fruits secs, què més?
Mostassa. El sèsam, que obre moltes portes. El diòxid de sofre, els sulfits, perquè ens entenguem, que estan a les conserves, els tramusos...
I els tramusos! Els tramusos! Formen un grup d'al·lèrgens,
sí.
Déu-n'hi-do.
Això afecta... Sí, perquè els tramusos és molt... A l'àpic com els tramusos és molt a centre Europa, uh-huh. I dels tramusos s'ha fet també molta farina.
D'acord. Anava a dir, no sé si teniu Adrià, etiqueta dels tramusos.
Sí, en tenim una. Sí.
En teniu una?
Sí, ostres, no, només en tenim una, de la llet en tenim com 7.
Val, queda clar. Vinga, i l'última.
I els mol·luscos.
I els mol·luscos. Aquests són els 14 grups, però, sí. ens has comentat, Rafel, que hi ha
per
més
exemple,
coses.
Exacte, no hi dic cap fruita.
No.
Hi ha gent que és al·lèrgica al kiwi.
Al kiwi.
O,
jo tinc un parent que és al·lèrgic a la pell del préssec.
És l'altre que tampoc o sigui, de fruites no n'hi ha cap, curiosament no n'hi ha cap, i hi ha molta gent que és al·lèrgica a la pinya, bueno, la pinya perquè té molts productes semitòxics, però bueno, cítrics.
I com és que aquests, les fruites no estan en el grup? Perquè clar, això m'imagino que deu sortir d'uns estàndards que ja s'han creat, no?
Sí, aquests estàndards són, els va crear la Unió Europea, d'aquests grups que són de notificació obligatòria. Aleshores, els altres, doncs, hauràs de preguntar al restaurant per dir, això té préssec o té kiwi? Perquè les fruites no hi són. No, jo crec que potser algun dia començaran a dir, però més que tot el que també jo crec és que s'ha de saber tots els ingredients que té un plat, ja està. És que és així de senzill.
Tot pot provocar al·lèrgia?
Home, tampoc ens hem de dramatitzar.
Pregunto.
No, algunes persones sí. Aviam, és que hem d'entendre que, això ja ho deia Tito Lucrecio Grado, el segle I abans de Crist, que el que és aliment per uns és verí per uns altres. O sigui que, i si això ja ho deien els romans abans de Crist, és que alguna cosa porta.
D'acord. Sí, i en algun lloc em sembla que he llegit allò, no és la cosa, és la quantitat.
Això també és una altra cosa. Això també és una altra cosa. Les quantitats acostumen a fer més mal que no pas la cosa.
El fet, oi?
Sí, sí, i si no que els hi preguntin els dels vins.
Exacte. Bona, l'alcohol, oi? Doncs això, a veure, a partir d'aquí, ja sabem aquests, les dues coses bàsiques que han de saber, la diferència entre intolerància i al·lèrgia, i doncs aquests 14 grups bàsics de notificació obligatòria, sí. Que no vol dir que siguin les úniques coses que fan al·lèrgia, sinó que són les que per llei ens han definit que són les que els professionals han d'informar.
Sí, exacte.
A partir d'aquí què més?
Bé, a partir d'aquí el que se'ls ha ensenyat o se'ls ha apuntat una mica és saber-los identificar quan comprem un producte, que és llegint l'etiqueta o llegint la fitxa tècnica, que és, si no tens el producte has de tenir la fitxa tècnica, si no tens...
I ara algú que ens escolti dirà, ostres, jo si em poso a llegir una etiqueta no entenc res.
Bé, els al·lèrgics els trobarà ràpid perquè estan marcats o amb negreta o subratllats.
Ah, d'acord.
O sigui, ja, d'entrada hem de veure això, ja te'ls marquen d'entrada. És obligació que te'ls marquin amb les etiquetes. I la veritat és que, com que les empreses, amb una empresa, a més de fer un producte, en fan d'altres, et posen aquella famosa frase de este producto puede contener traces de...
Correcte, que és la frase que serveix per tot.
Exacte, sí, però esclar, és que arriba un moment que aquella remolatxa que us vam ensenyar, que puede contener traces de crustáceos, de apio, de moluscos, aviam, si esteu treballant amb verdures, doncs que em diguis altres verdures ho puc entendre, però crustáceos, moluscos... Aquí ja...
Es curen en salut, no?
Es curen en salut,
jo. Es curen en salut, i això et demostra doncs, que dius, bueno, si vull fer una feina més acurada, potser no agafaré aquest producte, agafaré un altre producte que sigui més natural, no?
D'acord, perquè clar, en el fons l'empresa no fa res malament formalment, però a la pràctica, home, si una remolatxa pot contenir moluscos, doncs tenim un problema.
Exacte, tenim un problema. I aleshores, doncs, és tan senzill com això, no? Us en recordeu d'aquella diapositiva amb els quicos?
Ara no recordo, però...
Que pensem que el quicos és blat de modo. El blat de modo no conté gluten.
Ah, sí.
D'acord.
O sigui, són aquestes coses que un es pensa a vegades que no hem de donar per suposat que allò no conté, que allò no existeix.
D'acord.
Hem de cerciorar-nos. És allò que hem de tenir sempre. Hi ha una frase que us vaig dir també, que no hi ha mai la pregunta que si té una cosa és sí o no. El de suposo no podem suposar res. Tenim la certesa de que ho té o no ho té.
Les traces, llavors, són perilloses?
Sí.
D'acord.
Perquè jo sempre dic que les traces les hem de tractar per protegir-nos a nosaltres de la informació que donem com si ho tingués.
D'acord. És a dir, que hem de considerar que si diu que traces, no hem de dir, bueno, si són traces, bé, serà poca cosa.
Si és poca cosa, bueno, es mudirà poc, oi?
No, exacte, és sí o no, et mors o no.
Clar, per això dic... Per això hem de tenir cura d'aquestes coses.
Doncs canviem de costat de la taula. Què us van semblar aquestes xerrades? A veure, va, comencem pel Víctor ara. Vinga,
doncs a mi em van semblar molt bé, perquè per exemple ens feien un, bueno, un entrepà vegetal i havíem de veure els diferents ingredients, no? Jo recordo la salsa rosa, que em diu la segona dietètica, em diu la Martina, em deia que portava mostassa, totes les salses porten mostassa, i em va sorprendre. Però també portava peix, la salsa rosa, i em va sorprendre. I en algun moment en què em van avaluar l'enciam, jo estava com paranoic, ja, què porta l'enciam? Portarà tramusos, portarà soja? L'enciam porta enciam.
Només portava enciam.
Però, clar, has d'adquirir uns certs coneixements per tenir aquesta intuïció, no?
Anava a dir, el món de les salses ja deu ser...
Però van bé la salsa per rebaixar la barriga, el tipus.
És clar, és un món.
Aviam, a mi quan em diuen que una salsa César no té peix, dic aviam, has de saber també una miqueta de que, com es fan les salses, aviam si m'explico, però aviam, hi ha uns mínims, no? Però sí, tenen, les salses tenen de tot i més.
És a dir, la salsa és un, és un, és un món per descobrir. Adrià, què et van semblar aquestes doncs aquestes xerrades?
Em va semblar primer bastant informativa, com ha dit ja
el Víctor.
Sí, vam fer aquestes activitats de teníem un producte i relacionava els al·lèrgens que nosaltres coneixíem i després llegíem els que realment tenien i era com, hòstia.
És a dir, sorprenia.
Sorprenia.
Sorprenia massa.
Massa. Però bé, el fet de haver descobert que et sorprèn també en el fons és bo, perquè això vol dir que haureu d'estar alerta a partir d'ara sempre davant d'aquestes coses.
Sí, en casos com aquests, jo personalment preferiria fer jo mateix la més simple de les salses que hi poso i, i ja puc marcar els al·lèrgens que sé que hi ha, perquè jo mateix l'he feta, jo mateix sé els ingredients que porta.
Correcte.
Sí, si m'he de posar a llegir contiene traces de gluten, soja, mostaza, altramuzet.
Clar, sí, aleshores sí, comença...
Se'n mora la meitat dels clients.
Queda molt gràfic. Martina.
Bé, doncs, res més del que han dit els meus companys. Penso que han sigut unes xerrades molt necessàries i que s'haurien de donar a gairebé tothom, des dels més petits, potser de l'ESO, que siguin ja coneixedors, perquè anar formant-se sobre aquest tema és algo que considero superimportant. I sí que per la part de dietètica de segon, que els teníem molt treballats, ens vam quedar amb ganes de saber-ne més, perquè això necessitàvem com una mica més, anar més enllà, els teníem molt treballats, sabíem molt bé els al·lèrgens i necessitàvem més enllà, les conseqüències, tot com anar un fil més enllà. Però penso que va estar molt bé, va ser molt interactiva, no va ser tota la parrafada i ja està, sinó va ser una xerrada molt interactiva, molt dinàmica i molt fàcil de comprendre, cosa que trobo supernecessària perquè tothom realment pugui entendre què són els al·lèrgens i com ens poden afectar.
D'acord. La valoració, Sandra, que han fet els alumnes ha estat força positiva.
Ha estat molt positiva. De fet, a l'institut ens va passar unes... Bueno, ells van fer unes enquestes de valoració i quasi bé un 70% dels alumnes van dir que la xerrada els havia, doncs, el que diu la Martina, no? Que els havia semblat molt bé, que era molt necessària... Altres, doncs, òbviament, han dit, doncs, mira, aquesta part, doncs, hauríem de... Aquests conceptes ja els teníem assolits i una mica més enllà, però les enquestes... Era aquesta la valoració, una valoració positiva, una valoració d'una xerrada interessant, pràctica, i que, a més, jo crec que, tant si són professionals del món de l'alimentació com habitualment que sou consumidors, jo crec que això s'ha de saber.
D'acord. De fet, alguna vegada en algun programa anterior ja havíem parlat d'això dels 14 grups aquests,
sí,
de notificació obligatòria,
sí,
això ja ho recordava.
Sí.
Però clar, és una cosa que en principi com a consumidor no la saps.
No la saps, o bé tens una al·lèrgia i tu mateix
la doncs, teva,
et gestiones, no? Però jo, per exemple, quan vaig anar a veure una de les xerrades que vam fer al Benaprés, Jo tinc dos nens petits i han vingut nens a casa a dinar, a sopar. Jo no he preguntat mai, té al·lèrgia al teu fill o filla? Clar, a partir d'ara sí que ho pregunto, perquè penso, és molt important, si tens una persona dinant a casa que no és de la teva família, sapiguer si té una al·lèrgia o té una intolerància. Vull dir, i això pues, et fa activar un, no sé, unes alertes, no? De, bueno, doncs, que és pues, el que deia ella, no? Els 14 grups que hem de notificar, però si ets com a consumidor, doncs què passa si tinc una al·lèrgia, què passa si em trobo malament... Bueno, tot aquest tema que és molt interessant.
Entenc, Rafael, que no som prou conscients encara com a consumidors del món que hi ha aquí al darrere.
No. El públic en general a vegades no sap ni el que és una al·lèrgia. O sigui, ni una intolerància. O sigui, al·lèrgia potser ho saben, però intolerància ja ni això. Només quan tenen contacte amb persones que pateixen alguna d'aquestes, potser llavors comencen a... I a vegades, malauradament, es pensa, va, però això... Mira, si té al·lèrgia a aquestes amanides que presenten amb quatre nous a sobre, si té sis al·lèrgic, li trec les nous i ja està. No, això no funciona així. Això no funciona així, malauradament. I, clar, s'ha de tenir un punt de conscienciació que jo crec que si el jovent, ells, ho van transmetent a les seves cercles d'amistats, aquestes, això... pujaran amb més informació que l'acabem tenint nosaltres quan érem grans. Quan érem petits no teníem aquestes menes d'informació. En canvi, doncs, tampoc hi havia els coneixements científics que hi havia nada. Això també s'ha de dir. Però, bueno, si anem conscienciant, tots som persones amb les nostres limitacions i anem tirant la mar de bé.
Ara m'ha vingut una pregunta. Si algú a casa té al·lèrgia als fruits secs, podem comprar fruits secs?
Jo recomanaria no comprar-los. O sigui, no. Perquè el sol contacte ja et pot provocar una reacció.
D'acord.
Per la qual cosa,
allò de, compro, està en un pot i no, que no ho toqui, però...
Aviam. No, el que sí, te pones el enemigo en casa.
Correcte.
El enemigo ni agua. És que no queda bé. No, és que, aviam... ho trobaria una bogeria, o sigui, personalment ho trobaria una bogeria. Una altra cosa és que t'entri per desconeixement d'un producte que no has llegit l'etiqueta i per això t'ha entrat i puede contener traces de... Això és una altra història, però que compris un producte... Jo, és que no m'entra... Però vaja, aquestes incoherències a l'ésser humà els acostuma a fer.
Les tenim habitualment incorporades. Sí. Com plantejaves les xerrades per fer-les? Perquè... he entès que les intentes fer amenes.
Sí, sí, eh? Sí, perquè,
esclar, i didàctiques.
Sí, sí. Home, el que, aviam, nosaltres amb aquestes xerrades ens hem donat compte que per aquest públic, per dir d'alguna manera, per aquest gent, hem de modificar algunes coses, perquè nosaltres el que els hi vam presentar en un principi és la xerrada que els hi fem als restauradors, a la gent, als professionals del sector. Uh-huh. En canvi, aquí doncs, teníem que adaptar-les per fer-les més amenes i més didàctiques, no? Més intervenció per part d'ells, i fins i tot tenim més idees posades al cap en funció de com han anat aquesta primera experiència, no? Que la primera vegada doncs, no, encara no saps molt bé, però sí que jo no crec mai en els monòlegs. Jo crec que un monòleg, encara que sigui un molt bon humorista, mantenir l'atenció tota l'estona costa, i has d'anar fent, doncs, trencant i tot això, i en alguns moments doncs sí que posàvem notes d'humor, no?, per riure i que tothom reia, doncs, per exemple, la pregunta aquesta que he fet abans, doncs molt bé, perquè trenques i crees l'atenció un altre cop, no? És una miqueta un... allò de com hablar bien en públic o influir en les persones.
I una, no? i una part pràctica també, no? Pel que han explicat, les salses, sí. El que provin, el que...
Clar, perquè és que la pràctica té una cosa bona, que és que quan tu fas una pràctica és més difícil que te n'oblidis. Si jo només ho quedo en el món de les paraules, te n'oblidaràs, però al moment que tu fas un exercici i entres com a experiència, és més fàcil que ho recordis.
Sí, sí, perquè ho incorpores amb més facilitat. D'això anava a dir, esteu d'acord, no? El fet d'haver pogut tocar les coses fa que sigueu, al final tots som més conscients d'allò
sí, que passa. Sí, sí, ens van donar un paper, ens donaven el entrepà vegetal, sí. I ens deien, bueno, van mirar moltes etiquetes també i ens va anar molt bé.
Exacte, el fet de posar-ho a la pràctica amb les etiquetes etiquetes. Això ho recordes, aprendre a llegir etiquetes d'una manera pràctica és molt més fàcil, perquè tu realment quan vas al supermercat no tens una fitxa per mirar-ho, directament et trobes l'etiqueta, et trobes els ingredients que té.
Però teniu el costum de mirar etiquetes?
Jo en el meu cas sí, però sóc intolerant a la lactosa i per tant tinc aquest problema.
Exacte, la letra con sangre entra, eh?
Sí, tot el que tinc aquestes que m'han costat 17 euros aquí ja em costarien 13. O sigui, la primera vegada els compro aquí. Sí. Sí, tot així, ho he de mirar molt sovint.
Has d'estar a sobre per garantir que res del que compres et pugui perjudicar.
Correcte.
I vosaltres teniu el costum també o no?
Bé, jo tinc una germana que és sensible al gluten, però encara no ho sap. I ens van dir, vam també en una altra xerrada, ens van venir a Dietètica a parlar de celiaquia, i ens van parlar sobre la sensibilitat, sobre que com has d'identificar exactament, no pots retirar el gluten abans de saber si tens celiaquia o no tens, és la identificació, no? Com comença la identificació? La meva germana no ho té identificat i va retirar el gluten abans, i és important.
I és important no fer-ho?
No fer-ho.
D'acord. I al final pensem, si tenim algun risc d'exposició, doncs mira, retirem i ja està. I això en principi és allò que, igual que s'han posat molt de moda, també allò sense gluten, que serà més sa. No, si no tens problema amb el gluten, no. I això el programa de nutrició d'aquesta casa també s'ha dit més d'una vegada, no. A no ser que realment sí que estigui demostrat.
I després també hi ha una altra cosa, que és que quan una persona té una d'aquestes patologies, menjar sense gluten vol dir menjar més car.
Correcte.
Perquè si jo vull fer, per exemple, un arrebossat d'un peix, agafaré una farina d'arròs. La farina d'arròs és més cara que la farina de blat. Sí, personalment crec que és millor la farina d'arròs pel peix que no pas la de blat, però això són sobre gustos.
Això és de gust.
Però, evidentment, no té el mateix preu. O sigui, que hem de tenir en compte que les persones que pateixen alguna d'aquestes intoleràncies o al·lèrgies tenen un cost de vida més elevat amb algunes coses, eh? Això també s'ha de tenir en compte, que és molt fàcil. Molt bé, doncs, clar, és allò que diem, com ho fas, no? Doncs,
sí.
Una maionesa sense ou.
Perquè
es poden fer, es poden fer, no? Però és clar, si les podem fer amb llet, per exemple, sí. Però és clar, ja has de tenir uns coneixements culinaris de com suprimir un element per fer-ne servir un altre. I això, bueno, la sapiència, això ja ho aprendran també a l'escola. Si no faig servir una cosa, em faré servir una altra, però
lo lògic és la maionesa amb ou.
Sí, i all i oli només porta all i oli. Però és clar, quantes vegades anem a un lloc que la llioli porta altres coses més, i fins i tot fet a casa molta gent no, la llioli no fem a casa, fem amb el Turmix i ja hi posem alguna cosa més perquè lligui algun emocionant, no?
D'acord, és a dir que al final doncs aquestes són totes aquestes petites incoherències que ens porten a partir d'això, doncs el que dèiem. El pa sense gluten és bo? Sí, perquè tingui celiaquia.
Correcte. Hi havia una cosa que deies, el que és més car, els aliments sense al·lèrgens, no? I a Dietètica estem estudiant els factors d'adherència a unes dietes, i és molt important, per exemple, el que són més cars o la pressió social, el que deies, no? Els teus amics diuen, per exemple, que no és res, és més difícil això, adherir-se a una dieta sense al·lèrgens, i crec que és molt important la conscienciació. Hi havia altres factors, per exemple, doncs, que la teva composició física, per exemple, també, molts factors d'adherència que són importants a l'hora de tenir en compte totes les al·lèrgens que tenim a les dietes.
Allò que comentaven abans, heu fet saber els vostres entorns, doncs, això, a partir de la descoberta que feu de la necessitat de seguir les etiquetes, de tenir molta cura i molta consciència sobre els grups d'al·lèrgens. Ho heu parlat a nivell de família, a nivell d'amics, de el que deia en Rafael, ho heu distribuït en els vostres entorns?
Bé, jo com a monitora d'esplai del centre d'esplai L'Espurna, sí que estic intentant, com amb els més petits, intentar mostrar tot el tema d'al·lèrgens, ensenyar a llegir etiquetes, estic com intentant preparar alguna cosa, i sobretot els berenars, perquè sempre ha passat, te'n vas de colònies, jo estic un nen d'esplai de sempre, te'n vas de colònies, i clar, tens alguna al·lèrgia i ja està, o alguna intolerància... apartat. Sí, menjant arròs bullit cada dia. No, es poden mirar alternatives realment. Potser simplement són els cacauets i no els fruits secs sencers. Val que et curis en salut, però també podem donar l'oportunitat a aquests infants de menjar una mica més com la resta.
De no apartar-los.
Exacte, no? Perquè també entra aquí la part que se senten discriminats, perquè és com... tothom està menjant de tot i jo sóc l'apestao, per dir-ho d'alguna manera així, que estic a part amb una taula perquè no hi hagi contaminació creuada menjant arròs bullit. Home, doncs potser això no cal.
És que els dos esteu donant en el clau amb una cosa, que és fer servir productes naturals. Heu dit, l'enciam no té res. Com més natural és el producte, és a dir, estem parlant d'un producte menys processat. I com menys processat sigui el producte, menys altres coses de fora tindrà. Correcte. És que el secret a vegades és les coses senzilles, dos i dos fan quatre i prou, ja està.
Per tant, si tens al·lèrgia als fruits secs, un ou te'l podràs menjar, no hi ha problema.
Si no ets al·lèrgia als ous, ja està. O és tan senzill, i ells, que estan estudiant, doncs et diran quines dietes has de fer i que siguin adequades, substituir una cosa per una altra, ja està. Però si anem als productes naturals, que a vegades costa, perquè avui en dia tens melons tot l'any, tens mongeta tenda tot l'any, és clar, potser hem de pensar, aviam, d'on ve aquest meló al mes de desembre? D'aquí al costat potser no. Jo no dic que sigui dolent, però quants quilòmetres ha fet aquest meló?
I per on ha passat, sí.
Bueno, prendre consciència, no, del que estem menjant i del que conté, no?
Per tant, en el fons, entenc que valoreu positivament, ho heu valorat positivament aquestes xerrades i que bé, que si es van repetint, doncs també us vindrà de gust seguir-les, perquè en el fons entenc que s'aprèn, i no sé, l'agenda dietètica probablement això, els de cuina també, perquè evidentment, clar, cuina és matèria primera, i els de dietètica, doncs clar, us heu de preocupar per quins elements s'introdueixen en això, en les dietes, no? És a dir, que en el fons a tots us interessa moltíssim aquest coneixement que es dona sobre la qüestió de l'al·lèrgens.
Efectivament, sí. A segon de dietètica, bueno, la gent que estigui interessada en venir en aquest cicle de grau superior, han de saber que els al·lèrgens es toquen a segon de dietètica. A primer és un coneixement bàsic, no?
I... Quants cursos són?
Són dos cursos.
Dos cursos, d'acord. És a dir, tu que vas aquest any.
Sí, ja estem a punt de finalitzar-ho.
L'Adrià està primer de direcció de cuina, sí, correcte, tant, també són dos cursos.
Sí, correcte, també són dos cursos. I el segon pots escollir si fas sala o si fas cuina.
D'acord.
La cuina és completament la cuina del restaurant pedagògic. I el servei també la sala. Ara, en matèria d'al·lèrgens i intoleràncies, el que va manar a l'escola va ser que a l'hora de fer una reserva el client havia de dir tinc al·lèrgia a tal, no ho podien dir durant el servei, quan ja li porten el plat.
Sí. És a dir, aquesta informació l'heu de tenir prèvia per poder saber si el client pot o no menjar determinada cosa.
Sí, correcte. I no només dels 14 al·lèrgens de declaració obligatòria, no, sinó també dels al·lèrgens, per exemple, al cítrics o... Bueno, una vegada ens va venir una clienta que era al·lèrgica a l'albergínia, i un dels plats era un canaló d'albergínia rostida. Bueno, li vam acabar donant un canaló d'espinacs.
Bueno, és el que diu el Rafa,
una bona alternativa, sí.
Exacte, és a dir, que, clar, sí, que substituïm esvergínia per espinacs, però no per un lluç. que seria diguem la versió del que ens ha dit la Martina, no? De dir, vinga, va, fora tots. Perquè al final en això, i amb això ja gairebé acabaríem, Rafael, hi ha uns protocols per aquestes qüestions? És a dir, fins a on podem establir un marge de seguretat?
Normalment el marge de seguretat se'l marca un mateix amb la cura de les bones pràctiques. Tenir cura de les bones pràctiques és el que et garanteix el que tu facis les coses bé. Sí, jo puc entendre que en una cuina petita pugui haver-hi, per exemple, molta contaminació encreuada. Bé, doncs aquest senyor ha de dir, escolti, la meva cuina, doncs això no. Però és que a vegades jo he vist que, és que la nostra cuina pot tenir qualsevol tipus de reges. Tenen tremussos, vostè? No, no en tenim. I per què em diu que en poden tenir dels 14? És que hem de tenir més cura en què treballem i com treballem. Però de totes maneres, jo crec que si un té cura de les, de l'art de la cuina, perquè és un art, doncs si tu tens cura de què és el que tens entre mans i vigiles una mica les contaminacions creuades, pots tenir una alimentació totalment segura.
D'acord.
Totalment segura.
El més perillós són les contaminacions creuades, entenc.
Sí. Sí, perquè pots fer una sèrie de coses que a vegades les pots fer de manera inconscient. Aquest és el gran problema que pot tenir una contaminació creuada. Si jo, tu ja t'has creat uns hàbits, que per això dic que uns hàbits d'actuació, el que fas és minvar les contaminacions encreuades, ja sigui pels al·lèrgics com per sigui per qualsevol altre, un altre tipus de contaminació. És molt fàcil veure el cuit amb el cru, això és molt fàcil, però esclar, amb els altres ve ser el mateix també.
Correcte. Doncs ja, ja ho han sentit, els sis tallers que es van portar a terme per part d'en Rafael, d'en Rafael Luna, en aquests alumnes dels cicles formatius de pastisseria, dietètica, cuina i restauració de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Sandra, avui s'ha hagut de parlar poc, eh?
Avui he deixat el protagonisme a tothom, que crec que era la idea.
Doncs era la idea. Víctor, Adrià, Martina, moltes gràcies per traslladar aquesta experiència, una experiència interessant que al final hem après tots, també, per això dels 14 aliments, que no són els únics, i ara també ho hem après. I sobretot aquesta qüestió fonamental, central, que és la diferenciació entre el que és una intolerància i el que és una al·lèrgia. I això ho hem de tenir tots clar, tots, no només els alumnes, que l'han de tenir clar, sinó tothom. Doncs repeteixo.
Em permet...
I tant, Adrià, digues.
Fer una petició al públic.
Fes-la.
Si volem fer una reserva al per exemple, al Benaprés o sí, qualsevol restaurant, sempre esmenti els al·lèrgens, perquè una vegada durant el menú de la tonyina, a principi de curs, gairebé, ens va arribar tota la conferència de pescadors de Vilanova i... primer no sé si els van dir que era el menú de la tonyina o què, però ens va arribar un i deia: soc al·lèrgic al peix.
El dia del menú de la tonyina. Home, això, però llavors el problema és que és al·lèrgic al peix i té un problema de lectura, de comprensió lectora també. Home, si vas al menú de la tonyina sense saber que...
Si el problema no va estar en aquest home, segurament va estar en el fet que no es va dir
que no es va comunicar correctament,
que era el menú de la tonyina.
Doncs en qualsevol cas, nosaltres com a consumidors, a partir de la petició de l'Adrià, sempre quan ens adrecem, fem una reserva a un restaurant, si sabem que tenim una intolerància o tenim una al·lèrgia, comunicar-ho perquè els professionals puguin actuar en conseqüència i substituir, que és fàcil substituir, repetim, no cal canviar un ou per una castanya, l'aliment per això, perquè a última hora la cosa és més difícil, i més substituir la tonyina en un menú de la tonyina. Això és gairebé impossible.
Al final, si es fa això, primer tenim... és més fàcil substituir, per exemple, l'albergina per la castanya per les espinacs, com ho van fer, però clar, es requereix temps.
Sí. I per tant, doncs, necessita tot aquest temps. Adrià, moltíssimes gràcies. Martina, moltíssimes gràcies també, sobretot vigila amb els nens que no... I també moltes gràcies, Víctor, i saluda la teva germana.
Gràcies.
Que també... Rafael, moltíssimes gràcies també.
Gràcies a vosaltres.
Molt didàctic i, per tant, avui hem après. Sandra, ens retrobem el mes que ve.
Ens retrobem el mes que ve amb un altre tema i potser amb més convidats.
Amb més convidats, potser. Vinga.